doncs 6 minuts que tenim ja per sobre de la 1. Obrim la Nacional 240. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez.
Però és que he tingut aquí un problema, tècnic i estava apretant el botó que no era, però ho he corregit a temps.
I estaves obrint que Cope Múrcia o
no.
Així. Una salutació als companys de Cope Múrcia.
No tan lluny, eh? Mònica, com ha anat el cap de setmana?
Doncs mira, molt bé.
Sí?
Molt bé, sí. Ha fet bo, bé, no? Bé.
Jo divendres vaig estar en un lloc que em va recomanar i em va agradar molt.
Ah, sí?
Sí.
Bueno, és que no sé si hem d'explicar aquí interioritats. Clar, perquè divendres la gent, a tu no sé si t'ha passat, però els oients que són fidels...
Escolta, on estaves?
Ens han posat falta, eh?
Ens han posat falta perquè divendres ens van convocar a...
Teníem feina.
A Cope Madrid. I vam estar allà, però després jo vaig anar a fer el guiri.
Clar, però els vam deixar amb molt bona companyia,
sí,
amb el company d'en Cruz, que va acollir a tota l'audiència de Catalunya divendres passat.
Doncs vaig estar al mercat de... Ara no recordo el nom exactament.
De Sant Miguel.
De Sant Miguel, i em va agradar molt, eh?
Clar, home, penses que t'he de recomanar jo coses dolentes.
No, em va dir, si passes per allí, vés-hi, em va agradar molt. Escolta, va, històries a part, que avui... De què parlem? Doncs avui parlem de que és un dia internacional, sí. I a més coincideix avui, eh? Avui 18
avui mateix,
de febrer.
18 de febrer és el Dia Internacional de la Síndrome d'Asperger i avui el que volem fer és un exercici una mica també d'ajudar, pot ser algú que ens escolti, que estigui una mica perdut amb aquest tema, però sobretot de donar a conèixer, no? D'aclarir coses, perquè de vegades potser no sabem ben bé què és,
jo crec que
si és autisme, és diferent... I avui volem clarificar una mica conceptes.
És que jo crec que és el primer que hem de fer. Escolta, què és això? Com es pot detectar? A què afecta? Una mica de tot plegat.
Parlarem amb dues persones que en saben força, molt més que tu i jo, Ricard, d'aquesta qüestió. I, de fet, jo tinc moltes preguntes a fer. Aprofito per dir que si els oients volen fer-nos arribar alguna pregunta, ho podem fer també a través del Twitter i del WhatsApp. Recordo el de Tarragona, @copetarragona, o el WhatsApp 672 65 35 34.
I a Lleida, doncs, @copelleida, el Twitter, i el WhatsApp el 664 526 180. 664 526 180. Anava a dir, i en qui tindrem? Els presentem després. Fem una pausa, va.
És molt curta, eh?
Fem una pausa i de seguida ens posem amb el tema que veuràs que segur que tenim més preguntes que temps.
Segur.
Seguríssim,
segur,
que això ens passa cada dilluns, això.
Las 10 de la mañana en Herrera en Cope son los fósforos y John Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. Usted conoce gente de esa.
John Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, Brito, venga, que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Le digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a la...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
Atención, atención. En breve, un fuerte seísmo afectará a todo el país. Sigan atentos a esta cadena. Seguiremos informando. Línea directa 902-123-197.
Iberdrola ha creado la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Ya lo tienen más de 1 millón de clientes como Guillermo Sánchez.
Abres la aplicación de Iberdrola Clientes. Elige las 8 horas que más te interesa para ahorrar y ya está.
Plan Elige 8 horas. Tú decides cuándo pagar menos. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ay, tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory. Porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Mañana, martes 19, el equipo de Herrera en COPE tiene una cita con la innovación científica. Realizaremos el programa desde ABI, un referente en la investigación de enfermedades graves y complejas. Con ellos hablaremos de la eliminación de la hepatitis C, una de sus 4 áreas terapéuticas. Mañana, en Herrera en COPE, con ABI.
Doncs apa, que ja hi som. Mònica, com que sí. Segur que tenim més preguntes que temps...
Sí, senyor.
Això ja comença a ser un hàbit, un mal hàbit, eh? O un bon hàbit. Que tinguem bones
bé.
Preguntes és que és un bon hàbit.
Això està bé. Això vol dir que el tema interessa. Jo crec que avui el calendari, no?, ens ha coincidit.
Sí, mira.
De fet, tenim, mira, aquí fem una mica d'autocrítica. A vegades hi ha temes que només tractem, en general, els mitjans de comunicació, eh? Quan és el Dia Mundial o el Dia Internacional, no?, i després la resta de l'any sembla com que no te'n recordes,
no?
I això sí que...
Hi ha molts temes que s'han de portar a l'agenda tot l'any.
Avui el tenim en agenda, allò assenyalat en vermell, però n'hem de continuar parlant, per això segur que avui surten temes que ens donaran opció a continuar-ne parlant la resta de l'any. Avui és Dia Internacional de la Síndrome d'Asperger, ja ho hem dit abans, i les persones que ens ajudaran a saber-ne una mica més i a entendre una mica millor, no?, doncs són les nostres convidades d'avui. Mm-hmm. Us presento a qui ens acompanya, en aquest cas avui per telèfon, a les comarques de Tarragona. Tenim la Laura Recha, ella és coordinadora de l'associació AsperCamp. Laura, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Bon dia, Laura. I a Lleida, doncs, està amb nosaltres la Míriam Soler, que és educadora social, experta en educació emocional i també terapeuta de la polaritat. La trobeu a espaitriada.com. Míriam, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Hola, Míriam, gràcies.
Escolta,
hola.
Jo crec que la primera pregunta és, Míriam, Asperger, què és? Què és?
Bueno, com vosaltres heu dit molt bé, és una síndrome, però és una síndrome que ara la trobem englobada a lo que es parla d'espectres autistes, ¿vale? Ara tot aquest tipus de dificultats amb lo que és el desenvolupament d'aprenentatges i amb el sistema nerviós, doncs s'engloben, ja no es tipifiquen de forma individual com autisme, com Asperger, com síndrome de Rett, sinó que els engloben perquè tots tenen certs punts en comú a l'hora de tenir dificultats, indicadors, que tots pertanyen als mateixos àmbits. Què passa amb Asperger? Doncs que Asperger, per exemple, és un síndrome que costa una mica més amb el temps de poder-se detectar perquè no hi ha un tipus d'indicis físics o fisiològics que puguin donar, doncs això, poder donar indicis d'observació d'aquestes dificultats a nivell d'aprenentatges, perquè normalment són nens o són nois i noies que tenen un nivell de capacitat cognitiva, intel·lectual ordinària i que, per tant, les seves dificultats comencen progressivament a mostrar-se amb el que és la seva àrea d'habilitats socials i de relacions personals.
Uh-huh. Bé que és complicat, eh?
És complicat de definir, però jo crec que sí, no?
I de detectar també, Bec.
Sí. Sí, perquè és, moltes vegades el que passa és que, per exemple, quan ells estan al medi social, doncs pot ser confús el seu tipus d'actuació i de comportament i de vegades pot donar indicis de que hi ha dificultat a nivell comportamental i que podria, per exemple, englobar-se aquell nen amb una temàtica de trastorn inicial de conducta, però ja més dins de l'àmbit de salut mental. Que moltes vegades això és erroni, val? Perquè el que hi ha al darrere és tot un component del sistema nerviós, però que cal atensar-se i cal poder anar identificant paulatinament.
Mm-hmm. Mira, li hem demanat això d'entrada, allò que ens ajudi a clarificar, a entendre, i ens està escoltant la Laura també, mm-hmm, de l'associació AsperCamp. Laura, aquest és un dels principals esculls també, la dificultat de que en general s'hagi explicat bé què és la síndrome d'Asperger?
Sí, nosaltres des d'AsperCamp ens trobem que hi ha moltes persones que s'associen i que han passat per diversos diagnòstics al llarg de la seva vida, no? Uh-huh. Perquè, bueno, ells també van adquirint eines que fa que la diagnosi pues, sigui més complicada i més complexa, perquè ells se n'adonen de les seves diferències i van agafant habilitats com per passar desapercebuts. A més, les noies són persones que encara adquireixen més eines socials i fan que encara siguin més difícils de diagnosticar. I, bueno, a poc a poc sí que ens trobem més professionals que sàpiguin donar amb el diagnòstic encertat, però, bueno, encara anem avançant, però encara ens falta una miqueta per a tenir una miqueta una comunitat mèdica o de psicòlegs que puguin...
Clar.
Que puguin, sí, diagnosticar correctament a les persones amb la síndrome.
Jo crec que has tocat ara un tema, sí. Laura, si jo o algú que jo conegui crec que pot estar tenint alguna cosa d'aquesta família,
sí, Sí.
Què faci? On vaig primer? A priori, que sempre em diuen, ves al cap, al metge de capçalera.
Sí, bueno, com explica la nostra companya Míriam, no es tracta d'una malaltia i solen ser les persones o l'entorn familiar o el seu entorn més pròxim que cuida d'aquella persona o que conviu amb ella, que, bueno, que li surt una preocupació o que inclús la mateixa persona se pot autodiagnosticar, per dir-ho d'alguna manera, perquè ells ja se senten que són persones diferents.
Sí,
llavors, moltes vegades pues, fan cap amb aquest diagnòstic pues, perquè quan són més grans estan amb depressió o amb una ansietat molt gran i, bueno, i fa que tinguin comorbilitats pel fet de que, com que han tingut al llarg de la seva vida dificultats sociocomunicatives, interessos restringits, pues, bueno, que hagin estat fingint molt per encaixar en la societat i després pues, tinguin una ansietat o una depressió o inclús en les noies anorèxia i, bueno, i si donen amb els professionals adequats, llavors ja se podria donar una diagnosi més encertada.
Clar. Mira quina... La Míriam anava fent. Sí, sí. Sí, sí, no? Anava dient per sota perquè suposo que...
Sí, sí, sí.
Clar, no? És la realitat. I Míriam, tu com a professional també suposo que... La Laura ha dit una cosa interessant, no? La mateixa persona es va com tancant més, no? I al final és un mateix potser el que acaba tapant d'alguna manera, no? Els símptomes que poden dir, escolta, potser necessito ajuda.
Sí, bueno, les persones en si no ho fan de forma conscient.
No, inconscientment, clar,
exactament.
Sí, sí. Digues, Míriam.
Res, que anava a afegir una mica que sí, que clar, ells el que van fent és un procés d'adaptació, vale? No és que els processos d'adaptació precisament siguin el seu fort, perquè el tema dels canvis els afecten moltíssim, qualsevol canvi, qualsevol alteració, qualsevol cosa fora de l'establert i de lo que ells poguessin anticipar, són factors ja bastant estressants per a aquests nois o noies, però sí que bé, la supervivència és molt forta i llavors sí que són capaços de desenvolupar estratègies, no habilitats, però sí estratègies, doncs això, doncs per fer el seu dia a dia. Què passa? Que, per exemple, si mirem a edats així més primerenques, que parlaríem doncs, de l'àmbit escolar, per exemple, són nens i nenes que, doncs, que causen molta distorsió a l'aula, alguns, per la sintomatologia llavors més comportamental, altres no, podrien passar a polaritzar-se i, per tant, tancar-se més i ser nens d'aquests que passen més desapercebuts, que comencen a autoaïllar-se una miqueta més i que, per tant, val, parlem de dos tipus de moviment relacionar el seu molt diferent, però que poden despistar molt, perquè ja després has d'aprofundir amb més detall, però sí que la majoria dels casos sí que ens els solem trobar més de cara a l'adolescència o preadolescència.
És que allí ja hi ha el canvi.
Sí,
o sigui,
clar,
llavors,
hi ha el canvi gran,
tot, eh?
Exacte, hi ha el canvi gran, hi ha el fet que comentava la Laura d'aquest cúmul d'ansietat o d'angoixa que ells al llarg del temps a vegades tenen, i un factor que, per exemple, ens hi trobem moltíssim és el tema de la somatització. D'acord, tal com deia la Laura, de temàtiques depressives i tal, de vegades sense arribar a aquest aspecte ja més profund de davallada emocional, si són nois o noies que comencen a tindre molts malestars físics i fisiològics, que l'origen no és físic, sinó que és més aviat d'àmbit emocional i que després té una afectació més a nivell neurològic, però sí que mostren complicacions, mals de caps, mals de panxes, temes migranyosos, alteracions del son... Clar, tot ho viuen molt des del punt aquest de l'angoixa i que si estan en un moment personal de més tancament, doncs clar, verbalitzar, comunicar, tot això de vegades costa. Clar. I costa perquè els costa poder posar paraula al que senten, perquè aquesta sí que és una àrea en la que ells moltes vegades els costa connectar entre les seues sensacions i emocions a nivell després ja de llenguatge, ja com un tall, val? Tot i que ells puguin ser molt bons amb l'àrea de verbal i de comunicació, sí que els costa poder identificar i fer aquesta connexió. Llavors, clar, aquest és un puntet que amb ells els hi dificulta el tema relacional, clar. Tant a dins de família com fora de família.
Ja és difícil explicar a vegades els sentiments, doncs imagina't.
Sí,
clar. Mira, una cosa que vull preguntar també a totes dues, perquè has anomenat el tema de l'escola. Jo estava buscant algunes dades preparant el tema d'avui. Naixent xifres, a nivell d'Espanya es calcula que hi ha més de 450.000 persones, no?, amb aquesta síndrome. És una síndrome, no és una malaltia, per tant no hi ha un tractament com a tal, no? Suposo, Míriam.
No, no. A veure, és una síndrome perquè el que aprens o el que ajudes també a entendre la família o amb el noi i noi en qüestió és que són unes condicions de vida.
Clar.
Que realment necessites conèixer-les, saber molt bé com funciones, perquè després també els pots ajudar a tenir estratègies a com afrontar les situacions i com solucionar-les, sobretot. I llavors el que fas és això, viure amb aquests aspectes teus.
Mònica, donar eines, no?
Sí, la Míriam Espaitriada es dediquen també a formar a mestres i a professionals,
amic,
justament per això.
Per això.
Perquè, Laura, jo no sé si en el vostre cas us arriba molta gent a l'associació que diu, bueno, vale, sí, i ara què fem?
Exacte, això, mira, Laura sí. Ho ha dit, els professionals també, no?,
sí,
en aquest cas,
sí.
Laura.
Sí. Nosaltres, sobretot, les persones que són sòcies solen ser persones que tenen la síndrome ja en edat adulta o bé els familiars pels seus fills. Però també ens trobem de que hi ha professionals que de vegades ens demanen una formació en referència al TEA, al TEA del rendiment, que és el que abans s'anomenava el síndrome d'Asperger, no? Tal com anomenava la Míriam. Llavors, bueno, nosaltres vam tenir la sort de que el Club Lion Reus fa uns anys va fer un sopar solidari al nostre favor i gràcies a aquests diners, pues, el que fem també és que els centres escolars del Camp de Tarragona que necessitin una formació amb Asperger, pues van als nostres professionals de l'associació i els hi poden fer de forma gratuïta.
Mira,
al centre escolar.
És importantíssim, no?, la formació en aquest
sí,
cas
sí.
del professorat. I Míriam, que
sí.
tu també ho saps molt bé, no?, que et dediques a ajudar-los, no?, en aquest
no,
cas.
És que, a més, si no sempre es pot caure a diagnosticar-ho malament.
Sí, sí, és que realment a nivell de primària, per exemple, bueno, del cicle infantil encara és més complexe i moltes vegades no pots fer una mirada en aquest sentit, però a nivell de primària sí, i ja us deia, és bastant confús pel tema comportamental que es barreja. Però sí que a nivell de professorat, clar, els és molt útil poder saber aquestes situacions, ni que no sigui amb un diagnòstic ja clar, que normalment diagnòstic clar fins que és cicle superior quasi no s'intenta no fer, sí que deixes tipificat els indicadors amb què tenen, i a vegades parles d'aquest infant té indicadors d'aspecte autista, i llavors doncs ja ho englobes d'aquesta forma i ja pots fer un tipus d'atenció més específica, però sí que pels professors doncs saber una mica com tractar amb aquell alumne, perquè a vegades hi ha situacions tan senzilles per millorar com saber quines situacions per ells són més estressants i no per evitar-les, per
ja.
poder donar un condicionant òptim i que aquell infant doncs no entri amb estrès i que després hagi de tindre unes mostres de molta angoixa i que això també repercuteixi en altres alumnes.
Clar.
Només això, de vegades, ja reconforta molt a l'alumne i el professor també li dones molta més seguretat,
uh-huh.
val? I menys preocupació, perquè tens ja una mirada concreta per abordar, no?, amb aquell infant, i sobretot també pel fet de que són nens i nenes amb una gran capacitat sensorial, que això és tant per lo bo com per lo menys
per lo
bo, no?
Ja.
Amb el sentit de que són excessivament sensibles a tot Clar. Lo sensorial.
Laura, vosaltres a l'associació realitzeu activitats no només ja d'informació o formació per a les famílies i pels afectats, sinó per fer una...
obtenir activitats una, terapèutiques.
Sí, 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 per tenir una millor qualitat de vida, per entendre'ns.
Sí, sí, nosaltres tenim un equip de psicòlegs que estan formats exclusivament amb l'Asperger i, bueno, i se realitzen tallers individuals i grupals utilitzant la teràpia cognitivo-conductual. També fem esplai terapèutic i, bueno, i també ens engresquem a dissenyar projectes que si tenim subvenció, com per exemple casals d'estiu, o bueno, intentar dissenyar alguna formació prelaboral, pues, bueno, pues, que ens agradaria molt dur-la a terme, sempre de mà de professionals que sàpiguin i que tinguin coneixement de la síndrome d'Asperger.
Clar. Mira, abans, de fet, durant la publicitat, parlàvem amb la Laura, li deia
sí.
jo, mira, he trobat també unes dades, no?, que deien que les persones amb aquesta síndrome d'Asperger, segons un estudi fet als Estats Units, un 65% de nens i nenes eren víctimes d'assetjament escolar, una xifra
sí.
que puja al 75% en el cas de la secundària,
uh-huh.
i em ve a tom amb el que també ens deia la Míriam, no?, el professorat, la formació és important, no? Per evitar situacions
sí.
d'estrès, per també ajudar la resta de companys de classe, suposo, entendre moltes vegades. I em comentava la Laura que des d'Aspercamp teniu un projecte a través de la Fundació Repsol també per a treballar a l'hora del pati, no, Laura?
Sí, sí, el projecte s'anomena Patis Actius i, bueno, sobretot perquè persones amb edat escolar, pues, al moment del pati, que hauria de ser el millor moment, el moment de descans, el moment més lúdic, no? Pues pot ser que per moltes persones amb aquest diagnòstic sigui potser el moment més complicat del dia. Ja no únicament per ser víctimes de possible assetjament, sinó perquè també és un moment molt desorganitzat yeah. i les persones sí, amb Asperger necessiten també unes pautes, al igual que les hores de menjador, no? Que bueno, són moments pues, que es poden perdre i que a part solen tenir uns interessos diferents a la resta de, i, bueno, i dificultats en comunicar-se amb els iguals i, bueno, i que realment no sigui per ells el millor moment del dia, sinó el pitjor.
Clar.
Llavors, bueno, amb aquest projecte el que hem volgut és donar eines i alternatives de joc als professorats que estan vigilant a l'hora del pati i donin alternatives ja només per a les persones amb Asperger, sinó que hi ha més persones pues, que, bueno, pues, que no són, diguem, com els populars de l'escola, sí. per dir-ho d'alguna manera, no? I que pels motius que siguin queden marginats també. I fa que dinamitzin una sèrie de jocs inclusius a l'hora del pati i que deixem també de banda una mica els dies aquests de pilota, no? De que el que fan de vegades és ocupar molta part del pati i excloure les persones que no vulguin jugar a pilota.
I et dono fe que a les escoles està reduint el tema del futbol.
Sí, no?
T'ho dono fe perquè jo tinc canalla i protesten perquè diuen que aquest any només ens deixen jugar 3 dies. Dic, home, ja en teniu prou, no?
Per desgràcia per alguns, no? Fa que, bueno, que a poc a poc les escoles també estiguin agafant...
És que hi ha d'altres coses. Escolta, Mònica, el tant percent que has donat abans, m'ha semblat...
63%
idò,
a primària, 75% a secundària.
Sí, pràcticament, sí. A la pràctica, pràcticament tothom, sí, sí. Com el que diu.
Mira, ens queda un minut, Ricard, ja ho hem dit abans, sí. Que ens quedaríem sense temps, però a mi m'agradaria, abans d'acabar, escoltant també l'experiència que ens exposaven des d'Aspercamp, Míriam, tu com a professional també, és un tema, avui parlem d'Asperger, però suposo que en altres aspectes també es pot això fer extensiu, no? S'ha de treballar des de... tantes vessants, a l'escola, però a classe, al pati, a casa, no? Relació amb els amics, és molt ampli, no?
Totes les àrees que afecten a la nostra vida, per tant, tots els àmbits, si jo tinc aquestes condicions vitals, els mostraré o tenen a veure amb totes les meves parcel·les. Per tant, poder fer un acompanyament, almenys durant un temps, amb tots aquests aspectes i amb una mirada àmplia és el que pot donar més bon resultat. I, sobretot, tenir en compte la família. Moltíssim. Les famílies necessiten saber i entendre com funcionen els seus fills.
No. Doncs escolta, que així ja està, ja ens hem quedat sense temps. Ja, és una pena, això.
En això, en ajudar, i també jo crec que els que tenim algú a prop amb Asperger o no, i també els que no, vull dir, jo crec que entre tots hem de també normalitzar aquestes coses. Avui ho hem intentat una mica. Si tenen dubtes concrets, evidentment a la Míriam, no? A Lleida,
doncs, a l'espaitriada.com i busqueu la Míriam Soler. Escolta, Míriam, que ha estat un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, igualment amb vosaltres.
Gràcies, Míriam. Ja, les comarques de Tarragona ja saben que tenen Aspercamp. Avui ens acompanya la Laura Retxa. Gràcies, Laura.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Laura. Mònica, que arribem a 2:15.
Ricard, continuem.
En Twitter, en @cope i en facebook.com/cope.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Hija, cómo me gusta tu casa nueva. ¿Pero no vas a ponerte una alarma?
Sí, cuando terminemos con la mudanza nos ponemos a mirar.
Pues no mires más, que ya me encargo yo. Os la quiero regalar y así me quedo más tranquila.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Doncs com cada setmana és hora d'anar de vins al programa, seguim la recomanació dels experts sempre. Avui escoltem el que ens deien fa uns dies aquí en aquest mateix espai, l'Adrià, l'Oriol i el Pau del celler Fills de la Llicorella. Recorden aquella història? Doncs ells ens van fer aquesta recomanació.
I ara, mira, doncs és els fruits que hem recollit i que és un honor de que tanta gent jove ara vegis a Porrera,
sí.
que dius, ostres, podem viure dignament de vendre el raïm només. És a dir, que és una sort això també. Això no a moltes zones no passa,
no
que
passa,
només de vendre el raïm puguis viure dignament.
Uh-huh. La veritat és que sí, digues, Oriol.
A mi m'agradaria donar les gràcies a Cims de Porrera, que són els que recomanem, perquè els porteu aquí, i m'agradaria donar les gràcies i dir-los que nosaltres estem molt orgullosos de portar el raïm allà.
Exacte, han sigut una clau per nosaltres perquè ens estan cedint l'espai, ens estan assessorant quasi això, i fins ara estem venent el raïm. Ens haguéssim pogut posar d'una altra forma i ens han donat totes les facilitats del món per dir, vinga, va, que sou joves, arrenqueu, feu això, hòstia, podeu fer això, i per nosaltres és un orgull recomanar-los perquè... A part que són uns cracs, perquè ens estan ajudant molt i això és molt divertit i és d'agrair també.
Doncs tornem cap al Priorat, cap a Porrera. Truquem a la porta del celler Cims de Porrera. M'acompanyen avui a l'estudi l'Adrià i el Marc Pérez. Què tal, Adrià?
Hola.
Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per venir. Heu fet una rialleta, no?, quan dèieu, no?, com quan escoltàveu el que ens explicaven. Per ells, jo vaig tenir aquesta sensació, sou molt importants, no?, en el seu procés personal, diguéssim, com a responsables del celler.
Bueno, importants.
Sí, home, sí.
És... No, suposo que és això, que és... actualment és difícil que la gent et presti la mà a vegades.
Yeah.
No? I quan prestes la mà, perquè és algo normal, no?, i que ho portem tots dins, pues és molt agraït, la veritat és que sí.
Sí. Escolta, avui som aquí per parlar de Cims de Porrera. Veuran d'aquí una estona, quan pengem el podcast, una foto de l'ampolla que ens han portat d'aquest vi. L'estàveu mirant ara, no?, mentre escoltàveu a ells, estàveu mirant, no? Em fa molta gràcia com miro les ampolles sempre, no? Hi ha com un carinyo, una cosa, no? És especial, suposo. Sí, Marc, tu especialment el miraves amb molt carinyo. Deies, què posa aquí, no? Què hem fet amb aquesta etiqueta?
No, perquè a vegades les anem canviant i van canviant algunes paraules i, bueno, estava repassant.
Per a aquells que no us coneguin, a veure, com comença la vostra història, la història de Cims de Porrera?
Bueno, nosaltres també tenim la sort, no, de que va ser, no, el meu tiet, el pare de l'Adrià, no, que va començar aquest projecte, no? I
sí.
Nosaltres també ens considerem joves com l'Adrià, l'Oriol i el Pau. I també hem de donar gràcies a participar dintre d'aquest projecte, no? No som nosaltres els artífices d'això. Ho hem heredat, no?, del meu tiet i bueno, també estem molt orgullosos de continuar amb aquest projecte.
Clar, perquè l'Adrià i el Marc són cosins. Sou cosins, no sé si això es va començar a gestar corrent per Porrera, no? Allò que hi ha aquells carrers empinats.
No, nosaltres, bueno, el meu cosí, sobretot el Marc, és qui ve d'Alacant, igual que el meu pare, igual que la seva família... Però jo no sóc nascut d'allà baix. Però, bueno, la història dels cosins surt d'allà baix, no? Perquè és la nostra relació quan érem petits a Quatretondeta, que és un poblet molt petit d'Alacant.
Mm-hmm.
I d'allà surt tot, no? D'aquesta amistat, aquesta relació entre cosins, però que som quasi germans, que som amics, que som de tot, no?
Mm-hmm. Com, o sigui, tu dius, ho heu heredat, per tant, ho heu vist... A casa, diguéssim, no? És una cosa perquè normalment aquí els cellers que aneu passant sempre hi ha història al darrere. És a dir, això ho hem vist a casa sempre, no? A Porrera, n'hem parlat aquestes darreres setmanes. Tothom feia, pràcticament tothom, no? Tenia un celler a sota casa, es feia el vi a doll, no? Mm-hmm. En quin moment vosaltres us comenceu a involucrar de manera seriosa al projecte? Treballàveu al món del vi per separat, no?
Nosaltres no volíem Bueno, clar, des de jove, com que ho teníem des de petit, i havíem d'anar al tros, havíem d'anar a podar, havíem d'anar a fer totes les feines, perquè ens obligaven, no?, com aquell qui diu. Era com anar al tros, i anar al tros sempre mai a ningú li ha agradat, no?, a fer les feines que t'obliguen els pares, no?, a aixecar-te matí, anar els caps de setmana, als estius, i havies de petxugar. Però suposo que és això, que des de petit ho mames, i des de petit, i al final, quan tu vols anar cap a un altre camí, acabes veient que el teu camí és aquest.
O sigui, t'hi acaba portant, no? Sí, vau intentar altres camins,
sí,
de dir
això. Sí, sí, sí.
O t'ho fan veure els altres, també. Què fas aquí si tens, sí, tens aquí un futur, no?
Clar. Llavors, quan us comenceu a involucrar en aquests cims de Porrera de manera seriosa, dieu, vinga, això va ser que final 90 i alguna
cosa? No.
Més endavant?
Sí, realment. És a dir, nosaltres vam marxar a França, el Marc i jo. Primer ell va anar, el Marc va anar al sud de França, sí, a Côte d'Argent, i jo me'n vaig anar a la part de Bordeus, a l'any 2000, sí, això va ser el 2000. Clar, nosaltres havíem treballat al celler de casa i tota la història, havíem estudiat, compaginant l'estudi amb el treball. Però en sèrio va ser això, ens vam escapar els dos, i després jo ja vaig tornar l'any 2001, i el Marc fins al 2004 no va tornar, ell es va quedar a Bordeus estudiant i treballant. I després ja vam tornar al 2004, és quan vam agafar les riendes de Cims de Porrera els dos.
Uh-huh. Quina seria el signe d'identitat del vostre celler, si l'haguésseu de definir? No? Són vins potents, no? Estem parlant de Priorat, Porrera, no?
Bueno.
No?
Explica'm. Bueno, heredem una cosa i em recordo que el 2004, no?, que és... que venim els dos de fora, de França i tot això, que era l'època de... Jo me recordo estar a Bordeus i provar tots aquests vins que es feien superconcentrats.
L'època Parker, la moda Parker.
No? I van dir, doncs volem fer això, no? I van començar fent això. I ara, realment, quan provem aquests vins, diem que no ho farem mai més. Vull dir que la identitat també és anar a buscar el que ens dona la terra, no? Intentar respectar el que és la carinyena de Porrera, respectar el que és la tradició, però buscant una elegància al vi, no? I buscant, sobretot, ara estem canviant molt, buscant sobretot la frescor, ja fa uns anys, d'això. Bueno, és a dir, vins que es puguin veure.
Des de sempre ens ha tirat, sí, el tema de la frescor. A Porrera són vins molt frescos, que també pots trobar maduresa, Però nosaltres sempre, des de sempre, hem tirat amb aquesta frescor, amb que ens ha agradat el projecte aquest i la zona de Porrera, per aquesta part de frescor, d'acidesa que tenen els vins, sempre.
Mm-hmm. Llegia, preparant l'entrevista, llegia coses sobre vosaltres, que s'havien dit sobre vosaltres, sobre el celler, no?, sobre els vostres vins, i vaig trobar una frase que em va agradar molt, que deia, són vins elaborats amb coneixement, però amb risc, també, no? Heu pres riscos en aquest procés, no?, per innovar, això que ens deies ara, no, Marc?
Bueno, sí, però això també és una cosa que m'he heredat del meu tiet, sí, que sempre ens ha deixat aquesta part, no?, de risc. És a dir, t'has d'equivocar per continuar, no? I llavors tenim aquesta sort també, no? Hi ha molts llocs que tu no pots arriscar.
Uh-huh. El risc més gran que vam agafar va ser començar el projecte dels cosins, la veritat. Va ser un risc i una aposta de tirar-nos. Era just al començament, l'any 2008, al començament de la crisi, i va ser el moment de dir, anem a fer vins, que realment a Priorat no es feien, perquè Priorat era, normalment són vins cars, no?, com els Cims de Porrera, són vins cars, estructurats, no?, complexos, i vam buscar una cosa que no, en aquell moment no existia, que era una etiqueta o una imatge molt innovadora i molt juvenil, i a la vegada un vi fàcil amb un preu econòmic. Clar, tot això encara no existia al Priorat, no? Exacte. O la imatge del Priorat no era aquesta, no? Mm-hmm. I vam voler trencar amb això, i això era un risc.
Clar. De fet, un risc us ha sortit molt, sí, bé. Us ha sortit molt bé, perquè això ho hem d'explicar. Cims de Porrera, de Cims de Porrera, neix, perquè molta gent potser dirà, no havia sentit jo aquest nom, no? O potser els que no coneguin gaire sobre el món del vi. Però si jo dic les cosins... atenció, aquí ja molta gent potser tindrà al cap la imatge, mm-hmm, d'una etiqueta molt concreta, una imatge, no? I és això que dius, no? Són com dos vies del mateix celler. D'una banda tenim les cosins, que són aquests vins més accessibles, si és una, potser no és la paraula adequada, no?
No, crec que no. I és a dir, realment són projectes diferents, perquè un és familiar i l'altre és del Marc i meva.
Mm-hmm.
Vull dir, els Cims de Porrera és la part de la família. I els cosins és més del Marc, el projecte personal nostre, no?
Mm-hmm. que aquí a les cosins tenim l'inconscient, no? Que de fet molta gent suposo que li diu les cosins, sí, i no li diu l'inconscient, no? Això us passa, veritat?
Sí, sí, sí.
Quan la dius gent... diuen l'inconscient, sí. No, el de les cosins. Sí, sí. Aquí ja...
Sí, la gent el coneix pels cosins, sí.
Que també té la seva versió en blanc, no?
Vull dir, quins vins,
l'antagònic, quins vins, això, com... Que, ha fet 10 anys, dius ara, d'aquest projecte de les cosins, no?
Sí, 2008
deu començar.
Sí.
Quina gamma teniu? Expliqueu-nos una mica, no? I com els diferenciem d'aquests de cims de Porrera?
Doncs hi ha l'inconscient, no? Que és el... Bueno, no, el primer que vam fer, que va ser el que vam prendre més risc, va ser el Sagès,
sí,
que és la gamma més alta, que és una garnatxa carinyena. Vam començar més com un vi prioratí, no? Amb maduresa,
sí,
més clàssic, no? Més estructura. Però va ser un vi que vam buscar tanta l'estructura que quan vam anar a embotellar vam dir, això no pot ser. Aquí ens vam arriscar molt, no? I el vam deixar, el vam embotellar, el vam deixar. I el primer que van treure va ser l'inconscient al mercat, que va ser aquesta part, no?, que diu l'Adrià, no?, de més fresco, més juvenil,
sí,
més accessible, no?, un priorat més accessible. I després hi ha l'antagònic, i després hi ha el vi aromatitzat, que és el donzell,
sí,
que, bueno, no és un vermut, a vegades el confonem com un vermut, però no arriba a ser un vermut, perquè al final el vermut també són les plantes que maceren amb l'alcohol, i aquí el que fem és macerar les plantes amb vi, base, vale? No fiquem alcohol afegit.
Mm-hmm, molt bé.
I després també fem un...
Sí, un rosat.
Un rosat, bueno. Però uns amics d'Alacant, que tenen un restaurant a Barcelona, i fem les rosedes a mi. Però, bueno, són coses molt petites que...
Clar, intentem fer... És a dir, la base nostra és, sí, dels cosins són l'inconscient, l'antagònic i el Sagès. Són els vins que el Marc i jo fem. Després, com a projecte, clar, no ens oblidem mai de la gent que ens envolta, no? I podem fer, doncs, amb el Joan Carbó, que és un amic nostre, que li encanta el tema de destilats i tota la història, doncs fem el i macerats, fem el vi aromatitzat, que és el donzell, que és com un aperitiu, similar a un vermut. Després fem el rosat amb el rosé de les amis, que és amb dos amics que tenen un restaurant a Barcelona, i ara estem fent, doncs, un vi, per exemple, sense additius, amb els meus pares, i busquem coses així, diferents. No? Amb altra gent, col·laborant amb altra gent. No?
Uh-huh. De fet, no els veuen, però si els poguessin veure, quan feu cara de que us ho passeu molt bé amb aquest projecte, no? Tal com ho expliqueu, perquè això us permet experimentar, no? Sense una mica, suposo, potser el pes, no? de la responsabilitat, no? D'això, i dir, provem. De moment, les proves, déu-n'hi-do, com us estan anant de bé, cosa que sí, ens alegra moltíssim. Aquí, i això n'hem parlat aquí altres vegades amb altres xelles, la potència de la imatge. Evidentment, el producte que hi ha dins l'ampolla ha de ser bo, perquè si no, tampoc triomfa, no? Amb la imatge només no arribes enlloc. Però aquí veu apostar també, en plan, todo el rojo, i us ha funcionat, no? Una imatge que identifiquem ràpidament tots quan veiem, sí, una ampolla vostra, en aquest cas.
Sí, total. Sí. Bueno, va ser difícil al principi,
sí?
També, perquè,
sí?
Perquè tothom et parlava de l'etiqueta i, bueno, i el vista bo, no?
Vista bé.
Però tothom et parlava de l'etiqueta i que compraven les ampolles per decoració, se la deixaven a casa per decoració.
Sí, senyor.
Per un regal,
sí.
Però clar, què passa? Que al final, quan vam fer l'etiqueta, quan vam dissenyar l'etiqueta, ens va costar el fet aquest. Ho teníem molt clar, que volíem trencar. Això sí, això ho teníem claríssim. Però com trencàvem? Clar, ens vam basar en etiquetes que veiem de com es diu això, de la part oest dels Estats Units.
De Califòrnia.
De Califòrnia, bueno, la part més nòrdica de Califòrnia. I això era... Clar, són etiquetes que trenquen, no? I ens volíem basar en això, amb el dissenyador, que és el Joanji, que és una persona que ens treballa totes les etiquetes de la nostra família. Realment és brutal com treballa, no? Vam buscar un il·lustrador i allà, amb el Joan, doncs vam començar a treballar. I vam acabar fent una etiqueta, perquè nosaltres el que primàvem és que veiem que el més del 90% de la gent, dels clients, van a una botiga, troben 100
Clar.
O 100 vins davant seu, no en tenen ni idea, igual que jo, eh? Vull dir, igual que el Marc, entrem, sí, en coneixem alguns, però tots no els coneixem. I clar, dèiem, la gent va agafar el que més li atragui.
Uh-huh.
I buscàvem això ara. Després no els pots enganyar, has
clar.
De tenir alguna cosa darrere, perquè hem tingut alguna anècdota de que ens ha vingut algú a catar el vi i ens ha dit, hòstia, jo aquest vi no l'he catat mai, perquè l'etiqueta és massa bonica. Pensant,
ah, sí,
no?
També pot ser contraproduent,
ja, justament,
eh?
O dient, això no serà bo.
Més...
Això no serà bo, no?
És com,
com
el
els bestsellers,
vins.
No? Sí. En aquest cas, que hi ha gent que no els llegeix i diu, no, quan passi la bola aquesta una mica, no?
Ja està. Mm-hmm.
Llavors, tenim aquesta gamma, aquest projecte més arriscat, més innovador, més jove, més fresc, i ara parleu-me dels vins que feu com a cims de Porrera. Aquí n'heu portat un, qui n'heu portat? Aquest és un senyor, allà.
Sí,
és un senyor.
Sí,
aquí hi ha la cosa, una elegància, no? un empaque, no? Sí. que dèiem abans. Què heu portat?
Bueno, aquest és el clàssic. És el cims de Porrera clàssic, és el primer vi que es va fer a l'any 96. Bueno, que van fer el meu tiet,
el tiet
i la Sara,
i
sa germana, i la meva cosina, no? I aquest és el vi insígnia, no?, de lo que és, anem a dir, Porrera, no?, i els començaments de la cooperativa, perquè tot això és un projecte social, no?, que ve de comprar el raïm, tal com van explicar els fills de la Llicorella, no?, que ens venen una part del raïm, bueno, quasi tot el raïm que produeixen. I, bueno, és aquest projecte social com a cooperativa, com una part privada, no?, en què nosaltres, amb ells, ara el que estem fent és ajudar-los molt a lo que és la producció del raïm.
Sí.
I després és mostrar lo que és tota aquesta part de vinyes velles de Porrera, no?, de més de 70 anys, i la vinificació, doncs, bueno, és una vinificació clàssica i aquest és el producte final, no?
Una carinyena, no?
Carinyena
aquest 100%. Clàssic, carinyena 100%. Aquí, d'això també ho hem parlat amb molts cellers, i especialment de la zona del Priorat, aquesta feina que hi ha de una mica d'arqueologia, fins i tot, no? De recuperació de vinyes, de varietats autòctones, no? I de respectar aquesta herència, sobretot, no? Cims de Porrera també, jo crec que és això, respectar el que portem a les esquenes, no?
Sí. Nosaltres, amb Cims de Porrera, quan vam entrar, ja vam començar, fins al 2008 no ho vam poder fer, justament creant també els cosins. Era una mica, clar, el meu pare a l'inici, igual que Mogador, igual que els Closols, els inicials, quan van començar tenien la imatge de Bordeus, de França, que era el lloc on realment es feien els grans vins, no? On hi havia el nom, on hi havia l'experiència, on hi havia tota la tradició. I què van fer? Van importar totes aquestes varietats d'allà, Merlot, Cabernet, Syrah. Tot això estava molt bé, com a inici va ser molt bo, l'únic que passa és que quan va passant el temps i busques aquesta, no?, aquesta història dins el Priorat, veus que realment lo important són la carinyena i la garnatxa, les varietats blanques tradicionals d'aquí, picapolls, etc. Però ens hem de començar a oblidar una mica d'aquestes varietats. Ha estat molt bé per començar, per obrir-nos al món, crec que ha sigut un acert, però ara hem de mirar un altre cantó, no? I aquí estem, vull dir, amb el tema de fins al 2008 no ho vam poder fer, perquè el que hem fet és emportar-nos aquestes varietats forànies cap als cosins, que és una cosa molt més distès, no? No és tan tradicional, els cosins.
Sí, més informal, no?
Ah, ja està.
No ens importa aquest classicisme, no, aquí.
Justament. I amb els cims de Porrera només fem vins amb varietats autòctones.
Clar. Evidentment, aquesta que tenim aquí és la carinyena, per tant, també hi ha un clàssic garnatxa, no?, en aquest cas.
No és clàssic, però sí, és garnatxa. Garnatxa de cims de Porrera, sí.
I quins altres més? Perquè ara jo el que espero és que la gent que ens estigui escoltant avui tasti, evidentment, un cosins, no?, però també busqui aquests cims de Porrera, no? També és interessant veure el diferent ventall de possibilitats en un mateix celler, no?, en aquest cas, canviant la manera de treballar, però amb una matèria primera de la mateixa zona, no?
Bueno, tenim el vi de Vila, anem a dir que és... No volem dir que és el segon vi, que a vegades quan parlem de primers vins, segons vins, sembla que el segon vi li donem menys importància. No, per nosaltres el vi de Vila és el que mostra el que és totes les vinyes de la vila de Porrera.
Uh-huh.
I tot es basa en vinyes joves. ¿Vale? Aquí estem amb els cims i la garnatxa, són vinyes velles, i tot l'altre són vinyes joves. Vull dir que la diferència més gran és aquesta, no? Al final el terreny i les exposicions són les mateixes. I després tenim el vi de Vilablanc, que va ser un projecte, van començar el 2014, que teníem moltes ganes de fer un blanc. Els viticultors volien plantar més vinya, i els van dir, doncs planteu blanc, no? I bueno, el 2014, ara enguany surt el 2014 al mercat, que va ser la primera
aquest
anyada.
Aquest any, ara el 2019, atenció, senyors,
bueno,
i senyors.
Ja vam treure el 2015 i ara traiem el 2014.
Molt bé.
Que va ser la primera anyada que vam fer. Mm-hmm. I tot es basa en varietats, els hi vam dir, de plantar les varietats més autòctones que es plantaven al Priorat, com la garnatxa blanca, el picapoll blanc, Pedro Ximénez... Sembla que no
Picapoll
sigui...
crec que és una varietat que no havien anomenat encara per aquí, en aquest espai. És una varietat especialment de la zona, o és que allà se n'hi diu així...
No, dona, és d'aquí dalt. El Picapoll és molt...
Del Bages.
Del Bages.
Del Bages.
Del Bages.
No, és que m'agrada, en aquest espai, a banda de conèixer-vos millor, aprendre coses també, no? Perquè és veritat que, depenent de la zona, dins de Tarragona mateix, no?, hi ha varietats que a algun lloc li diuen d'una altra manera.
Bueno, hem dit que és del Bages, no sabem si és del Bages exactament, però vull dir que el Bages està més extès, no?
Vale.
Aquí a Priorat n'hi ha vinyes velles de Picapoll, n'hi ha alguna, poques, però n'hi ha alguna de vella, no?
Això a vegades de dir la veritat d'on és...
Sí.
Clar, sí, és complicat.
Fa quan? 100 anys?
Exacte.
Clar, és que és molt...
Clar, perquè hi ha varietats que a vegades aquí, doncs aquí no les teníem i arrel de, no, de...
Justament, sí, sí, la gent viatja i porta
i les
unes bares i tal.
I les prova, sí, sí. Exacte, no? Sí, sí.
Sí, picapoll no sé si és una veritat. Que és...
No sé.
Per exemple, sí que és... Els vells te parlen a vegades de que hi havia costes antigament de trepat, del trepat blanc.
Sí.
El trepat blanc no ho hem sentit mai a parlar del Priorat, no?
Uh-huh.
Però ja la gent gran ens han dit que hi ha costes, hi havia, aquests costes estaven plantats, de, que ara ja no hi ha res, però que estaven plantats de trepat blanc.
Uh-huh.
Llavors, bueno, intentem... S'estan fent molts estudis, també, de,
sí,
buscant
sí.
El,
s'està treballant...
varietats blanques.
Mm, s'està treballant molt, molt en aquest sentit. Escolta, que em quedaré sense temps, si no. Si algú vol conèixer Cims de Porrera, diguéssim, quin és el vi que ens recomanaríeu per allò, per fer l'entrada a la vostra història, al vostre celler? Començaríem amb un clàssic?
Jo sí.
Sí? Tu no has dubtat. L'Adrià potser ha dubtat una mica. Adrià, t'ho he vist a la cara.
No, perquè ja. Sempre anem als vins més barats,
sí,
no?
Però jo clar, crec que... Per entendre el Priorat i per entendre una mica la nostra... Bueno. Vull dir, és molt més fàcil entendre un vi de vila, claríssim, no? Però per entendre l'autenticitat d'una carinyena 100%, que per nosaltres a Porrera, on hi ha, és carinyena, es garnatxa n'hi ha molt poca, però carinyena hi ha molta, pues és el Cims clàssic, claríssim.
Bueno, però està bé, però també m'agrada l'opció B, eh? O sigui,
sí, sí.
No, aquí com veuen, suposo que aquí les decisions, no? De vegades, sí, no? Sí, l'equip, sí. Clar, cadascú...
No, clar, el que passa que els Cims de Porrera, potser, al ser 100% carinyena, són vins que igual ens han d'esperar uns anys, no?, per degustar el millor i perquè s'expressi molt millor, però és un vi, clar, és un vi difícil. És un vi difícil. No és com una garnatxa, les garnatxes potser són més fàcils, no? Per tothom, a l'abast de tothom, parlo. Mm-hmm.
Però penseu que els Cims clàssic, nosaltres ara, que és l'ampolla que hem portat, és, traiem un 2011. Penseu que té ja quasi 6 anys amb ampolla, i és un vi que està fet, eh? No vol dir que nosaltres, pel nostre gust, encara podria estar 5 anys més tranquil·lament per estar millor, però són vins que estan molt bé ara, per veure.
Doncs escolta, per tots els gustos, eh? Si volen fer cas al Marc, doncs aquest, no? El clàssic de Carinyena, i si van cas a l'Adrià, un vi de vila, eh? Comença, la qüestió és començar, sí. Sigui pel que sigui. Escolta, aquest de 2019, evidentment, no sé si hi ha alguna novetat que ens pugueu avançar, hi ha alguna cosa que hagi de sortir ara, que esteu allò frisosos.
Sí, justament, sí.
Sí?
Bueno, estem a punt de treure, però són vins realment... molt, 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 molt especial. Són vins d'uns 15 anys amb ampolla i són vins de finca, realment. I estem acabant les etiquetes, que esperem que en un o dos mesos ho tinguem i començarem a treure al mercat. Clar, hi ha molt poc, eh? Són 5 finques diferents de l'any de 2005, unes 200 ampolles de cada finca.
Hosti, això és fantàstic, m'encanta com a primícies, que a mi les primícies m'encanten, tant o més que el vi, eh? us vaig a dir. Per tant, en dos, tres mesos hem d'estar atents a Cims de Porrera. Bé, doncs aquí estarem i els ho explicarem. Si algú ara els vol tastar, on els podem trobar? Evidentment, suposo que us podem visitar i comprar directament al celler, no?
Sí.
Però, si no, així, Comarques de Tarragona, ens podeu dir un parell de llocs on trobar-los...
Bueno, de botigues, jo... Hòstia, ara...
Bueno, a Vinum a Porrera, la botiga de Vinum.
Especialitzades,
sí.
Sí.
Vinum a Porrera.
Porrera, sí.
A l'Aguiló
de
Falset.
Molt bé.
I per aquí, Tarragona, Reus, també hi ha botigues que n'hi ha.
A l'Orangets de Reus ja us dic jo que sí.
Sí.
També, truqueu a... Ja sabem que el Carlos, aquí tenim línia directa amb l'Orangets. Per tant, botigues especialitzades, Cims de Porrera, les cosins també, perquè coneguin totes les sants del celler. No us deixo marxar sense que em recomaneu un vi, No sé si és alguna cosa que us hagi cridat l'atenció darrerament.
Sí, hi ha a la Vilella Baixa, l'Anna Molina, que treballa així amb àmfores i tal, i són, es diuen els biillusionistes.
Sí.
I res, seria interessant que vinguessin.
Molt bé, biillusionistes, Doncs convidats queden el Sergi i l'Anna. Molt bé, sortim de Porrera,
Sí.
No, portàvem 3 setmanes a Porrera, que estàvem encantats de la vida, Però sí, variem. Molt bé, doncs escolta, Adrià, Marc, mil gràcies per haver vingut, de veritat. Us agraeixo molt que hàgiu tret aquesta estoneta i torneu quan vulgueu.
Encantat.
A vosaltres.
Gràcies.
Gràcies.
Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
En aproximadament 4 minuts arribarem ja al punt de les 2. Es queden en mans dels serveis informatius de la cadena COPE, però abans, el més important a aquesta hora a les comarques de Tarragona, en 3 titulars. Continua ingressat en estat greu a l'UCI neonatal del Joan 23, el nadó d'un mes amb signes de maltractament. El menor el van hospitalitzar dimecres, en teoria per un quadre de vòmits, però els serveis sanitaris van detectar lesions compatibles amb maltractaments, hemorràgia cerebral i altres lesions internes. Es va activar el protocol de maltractament avisant als Mossos i a la DGAIA, que ha assumit la tutela del nadó. Dissabte, el jutge decretava presó per als pares sense fiança. Estan acusats de delicte de lesions i violència física en l'àmbit de la llar. El premi del dia avui per al conductor de 23 anys, el que han enxampat al volant sense carnet. Havia perdut tots els punts i el van trobar en un control rutinari a la Via Augusta. En veure el control de la urbana, el jove va decidir apagar els llums del cotxe i fer un canvi de sentit amb una maniobra prohibida. Tractorada demà d'Unió de Pagesos per exigir solucions a la crisi de l'avellana. Sortiran a les 9 del matí de la Rambla del Morell i acabaran a la seu de la Delegació Territorial d'Agricultura a Tarragona. Tornem a aquesta hora a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps pel que ens queda de dilluns, però també sobretot mirant a demà les comarques de Tarragona. Carolina Pons, molt bona tarda.
Bona tarda. Avui continuen els cels poc anuvolats o serens i temperatures amb pocs canvis. S'arribarà de màximes a 17 graus a Tortosa, 16 a Tarragona, al Vendrell i Reus i 14 a Gandesa, quan el vent bufa variable fluix tendint a sud-est. Per demà s'esperen cels amb intervals anuvolats, probables bancs de boira matinals a l'interior i boires costaneres. Quan a les temperatures es mantindran en pocs canvis, veurem mínimes demà de 2 graus a Reus, 4 a Gandesa i Tortosa, 5 a Tarragona i 6 al Vendrell. Quan a les màximes destacar 17 graus per demà a Tortosa, 16 a Tarragona, al Vendrell i a Reus i 14 a Gandesa. Demà continuaran havent gelades febles en punts de l'interior i bufarà vent variable fluix tendint a est i sud-est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Aquestes i altres informacions, evidentment, d'arreu de Catalunya, les tindran ampliades d'aquí només 20 minuts a l'informatiu que condueix en Carles Rosada. I a les dues hi arribem amb la nostra cançó del dia, perquè avui, senyores i senyors, fa 65 anys, John Travolta. El programa d'avui, ja saben, d'aquí una estoneta, al web de COPE, www.cope.es, també al nostre Twitter, @copetarragona. Allà continua tota l'activitat, tota l'actualitat. Ara, repassada la informació nacional i internacional amb els serveis informatius de la casa. Ens retrobem demà a les 12:20. Acabem de passar molt bon dia.